Hola, bona tarda a tothom, són les 8.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Edita i presenta Elisa Homedes.
Primer cap de setmana d'agost, gent que surt de la ciutat per començar les vacances o per anar de cap de setmana i, com passa sempre, cues a les carreteres, sobretot a les que porten a la platja. I segons una última hora que acabem de saber, problemes també a la Renfe, a la línia que va cap al sud. De seguida actualitzarem aquesta última informació sobre la xarxa viària, també sobre els problemes que hi ha amb els trens en un dia que ha començat amb el gust agre de la mort. Un matrimoni ja gran i el seu fill han mort a l'incendi de l'edifici on vivien, al Poble Sec de Barcelona. S'apunta Montse Sánchez a una vedada com a origen del foc.
Sí, la hipòtesi d'un descuit pren força davant d'altres com un curtcircuit a l'espera que conclogui, això sí, la investigació sobre la causa del foc. Els investigadors de la Policia Científica dels Mossos han començat aquesta tarda amb la inspecció i també la recollida de mostres que es preveu durarà tota la nit i fins demà al matí.
La direcció del PSOE ha imposat el seu criteri al Partit Socialista de Navarra, que finalment no podrà formar govern amb les forces d'esquerra, amb les forces també nacionalistes. Haurà de facilitar la investidura de Miguel Sanz, l'actual president i candidat de la conservadora UPN. Des de Navarra, Dani Gómez, satisfacció d'uns i protestes dels altres.
Satisfacció d'UPN, el partit de Miguel Sanz, que troba que la decisió del PSOE és una bona notícia per a Navarra i agraeix el gest dels socialistes. I les protestes venen de Nafarroba i d'Esquerra Unida, les formacions que durant gairebé dos mesos han estat negociant amb el PSN sense cap resultat i que ara acusen els socialistes de cinisme polític i reclamen la repetició de les eleccions perquè consideren que el futur de Navarra no es pot decidir a Madrid.
Era difícil, però no impossible, tal com s'ha demostrat. Els governs català i valencià s'han posat d'acord i ara demanaran al govern espanyol que faciliti i garanteixi la reciprocitat de les emissions dels canals autonòmics, dels canals de televisió autonòmics als dos països. El conseller Tresserres donava una raó de pes des d'aquests micròfons.
Primordialment, amb els valencians, el que tenim pendent és intentar que no se'ns fragmenti el mercat de cultura i llengua compartida, perquè si se'ns fragmenta l'afeblim.
I quan faltin 5 minuts per dos quarts, ens mirarem el territori amb una lupa d'augment. Comencem parlant de Girona, Clara Jordan.
El tren cremallera de Núria han convocat 5 dies d'aturada per aquest mes i 4 pel mes que ve per reclamar l'equiparació de salaris i condicions laborals amb els seus companys de Ferrocarrils de la Generalitat. La setmana que ve hi haurà una mediació per intentar impedir una vaga prevista en els dies de més afluència de visitants a la zona.
Tarragona, Manel Sastre.
Els sindicats policials han advertit al subdelegat del govern a Tarragona que si al setembre no tenen notícies sobre l'augment de plantilla a l'aeroport de Reus, emprendran accions de protesta. Lleida. Els representants sindicals han sortit satisfets de la reunió amb el subdelegat, a qui han recordat els riscos que té ara aquestes instal·lacions per la seguretat, per l'actual falta d'efectius.
Disculpa, Manel, ara sí, Lleida, Pere Joan Álvarez.
La Federació d'Hoteleria de Lleida considera que la major part dels establiments del sector del Pirineu lleidatà passen per una situació de crisi permanent, en part pel gran creixement de places d'allotjament.
Hem deixat per l'últim moment Barcelona perquè la Mònica Mas estava actualitzant les dades d'aquestes avaries, d'aquests problemes que hi ha a la Renfe que afecten no només les comarques de Barcelona, també algunes de Tarragona. Mònica, què és el que passa?
Doncs és, en concret, el problema es centra en aquests moments a la línia C2 que uneix Barcelona i Sant Vicenç de Calders, que està interrompuda a causa de l'avaria d'un tren entre Sants i Bellvitge. De retruc, aquesta avaria també afecta la línia C10, la que va a l'aeroport, on el trajecte s'ha de fer en autobusos llançadora. Hores abans d'aquesta avaria, la línia C2 ja funcionava mig gas a causa del robatori d'un cable de coure que ha obligat a senyalitzar manualment els trens.
Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
Notícies una mica més galdoses des del món dels esports o no?
En realitat estem pendents a aquesta hora encara de si Joan Carles Navarro jugarà a l'NBA o es queda al Barça. Avui s'acaba el termini que ha fixat el Club Blaugrana perquè el jugador es decideixi i el que podem dir ara mateix és que continuen aquestes negociacions. L'Espanyol i l'Atlètic de Bilbao acorden el traspàs de Gorka per 4 milions i mig d'euros. Al Força Esports escoltarem també l'entrevista que ha concedit el capità de l'Espanyol, Raúl Tamudo, a Catalunya Ràdio i la situació de la gira del Barça que començat amb la lesió de Belletti, que no jugarà en 10 dies per un trencament fibrilar.
Molt bé, el monsó està provocant un autèntic terrabastall a l'Índia, a Bangladesh, al Nepal i també al Pakistan, uns països que estan vivint les pitjors inundacions de la història d'Àsia, amb 20 milions de desplaçats, 20 i 200 morts. El govern espanyol, d'altra banda, està avisant que aquest cap de setmana hi haurà temperatures altíssimes i un gran risc d'incendis a la meitat sud de la península. I aquí, Jofre Genoer, també patirem tant?
Bona tarda. Doncs en principi no. Sembla que quedarem una mica al marge d'aquesta bombolla d'aire càlid i per tant, les temperatures, tot i que tendiran a pujar clarament, doncs no seran extremes. O en tot cas, diumenge és la jornada en què aquests valors que s'enregistren a l'interior del país puguin arribar a acostar-se als 37-38 graus, sobretot a franja de Ponent, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i també l'aixafor sigui notable. Però durarà poc, és a dir, pot començar a partir de demà a la tarda fins diumenge a la nit. A partir de dilluns, les temperatures cap a baix. La setmana que ve no farà tanta calor, l'ambient serà més suau i fins i tot comencem la setmana amb ruixats.
I el trànsit?
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
RAC, Gemma Villaverde, persisteixen els problemes que ens has estat comentant durant tota la tarda a les carreteres del país?
Doncs encara hi ha alguns problemes, sobretot pel que fa a la banda de Tarragona, tot i que la situació ha millorat força. Encara hi ha retencions al peatge de Martorell, tot i que són molt menors que les de durant tota la tarda, un quilòmetre més o menys. I després hi ha tres trams d'aturades també en aquesta P7 en sentit sud, al Vendrell, Altafulla i a Tarragona. Com diem, en aquests tres trams hi ha retencions intermitents. Pel que fa a la part nord de la P7, s'ha reobert un carril que s'havia tallat a l'alçada de Sant Gregori per un accident que hi ha hagut entre tres vehicles en sentit Girona, tot i que encara hi ha retenció, com dèiem, aquest carril ja s'ha reobert. El que no s'ha reobert encara és el de la A2, on hi ha hagut un altre accident al Carràs, a Lleida, en sentit Saragossa, i encara hi ha retencions, com dèiem, perquè aquest carril encara està tallat. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, segons ens informa la Guàrdia Urbana, la situació és força tranquil·la i només hi ha un tram de densitat a la Ronda Litoral en sentit Besòs entre Montjuïc i Barceloneta. I això és tot des del RAC. Bona tarda.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922-22-22.
Mig quart de nou.
Catalunya Vespre.
L'incendi en un pis del barri del Poble Sec de Barcelona ha provocat aquest matí la mort de tres persones per inhalació de fum, mentre que altres quatre veïns han hagut de rebre assistència mèdica per cremades, per intoxicació per fum i també per crisis d'ansietat. A l'espera que conclogui la investigació sobre la causa de l'incendi, la hipòtesi del descuit de la vedada pren força. Les flames no han afectat l'estructura de l'edifici, que és el número 79 del carrer Tamarit, i ja tots els veïns han pogut tornar a casa seva, als seus pisos. Montse Sánchez, com s'explica la mort d'aquestes tres persones?
Doncs les víctimes mortals són un matrimoni de 59 i 66 anys i el seu fill de 38, veïns del 7è primera, dos pisos més amunt del que cremava el 5è primera. Els bombers expliquen que un fort corrent d'aire pot haver fet entrar amb força el fum de l'incendi a l'interior del pis, a través de les finestres que estaven obertes. Així ho ha explicat també l'alcalde accidental de Barcelona, Jordi William Carnes.
Les persones que vivien en aquell indret han pogut sortir, han el fet luctuós és que uns veïns que vivien dos pisos per damunt s'han vist afectades previsiblement per inhalació de fums perquè dormien tenien, diguéssim, les finestres de la façana obertes.
Un cas d'autèntica mala sort. I què ha passat amb els veïns del pis cremat?
Doncs quan han arribat els bombers s'han trobat el propietari del pis ja fora de l'immoble amb cremades superficials i intoxicació per fum. Un home de 65 anys que l'han traslladat a l'Hospital 2 de Maig de Barcelona, on ha rebut una sessió de cambra hiperbàrica a causa d'aquesta intoxicació. La dona del pis ha saltat del 5è al 4è pis fugint del foc i ha rebut assistència mèdica a l'Hospital del Mar, també de Barcelona, per ferides lleus. També han estat atesos a centres hospitalaris de la ciutat dos veïns més de l'edifici per intoxicació per fum i crisis d'ansietat, però sembla que es troben bé.
I ara investiga les causes, eh?
Doncs sí, els membres de la policia científica dels Mossos d'Esquadra treballaran, diuen, durant tota la nit i demà al matí al pis que s'ha cremat per esbrinar les causes concretes del foc. Els primers indicis descarten que l'origen fos una fuita de gas. Sembla també poc probable un curtcircuit i pren força el descuit, però encara han de trobar per això les proves.
I és que, a més, aquesta tarda, això a Palma, a Mallorca, Mallorca, un altre incendi també ha provocat la mort d'una altra persona, Montse.
En uns baixos del barri del Coll d'en Rabassa ha mort calcinat un home d'uns 55 anys. No se saben les causes d'aquest incendi que ha afectat el número 9 del carrer Can Fonoll. Fonts del 112 han explicat que l'home de nacionalitat espanyola era un indigent que vivia en aquests baixos. La víctima presentava greus cremades i també havia inhalat monòxid de carboni.
Després de gairebé dos mesos de negociacions, finalment sembla que comença a albirar-se una solució en el nou govern de la Comunitat de Navarra. El PSOE ha descartat definitivament un pacte que inclogui Nafarroa Bai i finalment opta per permetre que la Unió del Poble Navarrès, el partit agermanat del PP en aquesta comunitat foral, formi govern en minoria. Montse Comelles.
La direcció regional socialista havia apostat aquesta mateixa setmana per formar un tripartit d'esquerres, però l'executiva estatal ha decidit tancar aquesta porta. Segons el número 2 del PSOE, José Blanco, s'han posat per davant els interessos de Navarra.
Hemos actuado con responsabilidad y hemos tomado una decisión pensando en el interés general y no pensando en el interés del Partido Socialista. Y yo espero que Unión del Pueblo Navarro sepa valorar el gesto del Partido Socialista.
Des del PP celebren que no hagi prosperat l'acord entre el PSOE i els nacionalistes. Ho deia la seva responsable de política autonòmica, Soraya Sáenz de Santa Maria.
Es una buena noticia, es un triunfo hacia aquellos que defendemos la España constitucional y defendemos el pueblo de Navarra y su especial situación allí.
La UPN governa la comunitat des de fa 11 anys i a les últimes eleccions es va quedar a un escó de la majoria absoluta.
Doncs aviam què diuen a Navarra. Dani Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
Fa un moment ja ens apuntaves les reaccions que això ha provocat aquí en aquesta comunitat foral, eh?
Sí, Nafarroa Bai i Esquerra Unida reclamen noves eleccions autonòmiques perquè entenen que el futur de Navarra no es pot decidir a Madrid. Aquesta és la petició que ha fet Patxi Zabaleta, candidat de la coalició Abertzale.
Después de lo decidido por el PSOE en Madrid, contra la voluntad de cambio de la mayoría de la ciudadanía navarra, es la de unas nuevas elecciones. No es de recibo que se decida en Madrid, desde el prisma de Madrid, desde los intereses de Madrid, cómo ha de conformarse el futuro de Navarra. Corresponde a los navarros y navarras decidir su gobierno.
Jon Erro, d'Esquerra Unida, acusa el PSOE de cinisme polític, fa responsable del que ha succeït a Zapatero i fa una crida als socialistes navarresos a que es rebel·lin contra Ferraz.
Yo hoy le pido al señor Puras que tenga la valentía política de liderar el acuerdo alcanzado con Izquierda Unida y con Nafarroa Bai y que, desoyendo la decisión de Ferraz, se presente a la investidura con el programa político acordado por las tres formaciones políticas que representamos los valores progresistas de esta comunidad.
La UPN de Miguel Sanz, mientrestant, agraeix al PSOE la seva decisió, es mostra molt satisfeta i la considera una bona notícia per a Navarra.
Molt bé, la terra Iñaki de Juana Chaos ja no es troba en règim de presó atenuada. Institucions penitenciàries li ha retirat aquesta concessió perquè el seu estat de salut, delicat després de dues vagues de fam, doncs, ha millorat. Anem cap a Madrid, Txell Feixas, bona tarda.
Bona tarda.
A la pràctica, en què es tradueix aquesta resolució, Txell?
Doncs la terra Iñaki de Juana Chaos continuarà complint condemna a la presó d'Aranjuez en règim de segon grau, però a partir d'ara no en sortirà per rebre tractaments específics si és que els professionals mèdics creuen que ja no li calen. A petició de la Junta de Tractament de la presó madrilenya, institucions penitenciàries ha pres aquesta decisió. L'executiu central no hi posarà traves, com ha indicat el president Rodríguez Zapatero en una visita a la població madrilenya de Parla.
Respecto a lo que pueda ser la decisión del órgano competente en materia de instituciones penitenciarias, la Junta de Tratamiento, que si eso se produce, pues el gobierno lógicamente respetará.
De Juana, recordem-ho, va ser condemnat a 3 anys de presó per un delicte d'amenaces per dos articles publicats al diari Gara. Com a mesura de protesta, la terra va protagonitzar dues vagues de fam.
Ho comentàvem a la portada i ara ja tenim més detalls. Nous problemes a la rodalia aquesta tarda a la línia C2. Coneix Barcelona i Sant Vicenç de Calders. És una línia que està interrompuda a causa de l'avaria d'un tren entre l'estació de Sants, això és a Barcelona, i Bellvitge, això és a l'Hospitalet. Un tren que fa més d'una hora i mitja que està parat a la via. Els bombers estan donant aigua als passatgers, fa molta calor, que fa ja molta estona que estan tancats dintre del tren sense ni tan sols aire condicionat. Doncs tenim una persona que està dintre del tren, una companya que està dintre del mateix tren avariat, una companya dels serveis informatius i que ens pot explicar de primera mà què és el que està passant, com s'està vivint. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs si l'última hora que es podem dir, si és veritat, és que bombers ens acaben de dir que en pocs minuts potser es començarà a llogar el tren, però a nostres vegades el maquinista ha dit amb males maneres a través de la megafonia que els viatgers no es belloguessin dels seus seients perquè el tren es bellugaria i el tren s'ha bellugat 1 o 2 metres. Durant més d'una hora, els viatgers hem estat a l'interior del tren sense cap explicació, el tren aturat a l'altura de Bellvitge, des que ha sortit de l'estació de Sants a les 6:36, cap explicació. Durant una hora hi ha hagut viatgers que s'han començat a posar nerviosos i han intentat obrir les portes amb els comandaments d'emergència. També hi ha hagut d'altres que s'han posat a fumar. Altres persones han trucat als serveis d'emergències de 112 i Mossos d'Esquadra, i aleshores ha sigut quan diverses dotacions dels bombers de la Generalitat han vingut a auxiliar-nos, han obert les portes quan portaven més d'una hora a l'interior del tren i han començat a donar aigua als viatgers. Mentrestant, el personal de Renfe, amb molt males maneres, quan passaven pels passadissos, quan les persones els preguntaven o no contestaven o fins i tot els tancaven la porta amb violència davant de la cara. Ara, com us dèiem, l'última hora és que bombers ens diu que el tren és a punt de bellugar-se, perquè fins ara Renfe no ha posat a disposició cap altra màquina perquè pugui remolcar aquest tren que està avariat.
Doncs déu-n'hi-do, Mariluz, el que esteu patint. Escolta'm, via oberta, si tinguessis alguna novetat, si hi hagués algun altre problema, si tinguéssiu alguna informació. Gràcies, Mariluz, i sort.
Gràcies, bona tarda. Ara veiem els companys passatgers que estan aplaudint els bombers perquè sembla que el tren es comença a bellugar.
Segur que s'ho mereixen, gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
Però aquesta no és l'única incidència de Renfe, Mònica Mas, hi ha més problemes.
No, no, a causa d'aquesta avaria també afecta i està interrompuda la línia C10 de Rodalies Renfe, la que va a l'aeroport, i en aquest cas el trajecte es fa amb autobusos llançadora. Tot plegat hores abans que la línia C2 ja funcionés a mig gas i amb retards a causa del robatori d'un cable de coure, que ha obligat a senyalitzar manualment els trens. El robatori del cable encara afecta també els combois de mitjana i llarga distància en direcció sud, que s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès i acumulen retards de fins a 40 minuts de mitjana. L'ADIF calcula que fins a les 10 de la nit no es podrà reparar el cable afectat, ja que sobre el terreny també han detectat d'altres destrosses als cables de la línia. Aquesta és la segona vegada en pocs dies que es detecta un robatori d'aquestes característiques i a la mateixa zona de la línia C2. Dimarts passat es van robar 300 metres de cable de coure del sistema de senyalització i comunicació, també entre Gavà i el Prat de Llobregat. Això també va provocar retards de 10 a 15 minuts. La DIF va posar els fets en coneixement de la policia.
Un quart de nou i gairebé dos minuts, els governs català i valencià s'han posat d'acord per demanar al govern espanyol que el múltiplex digital que els ha concedit quan la TDT arriba a tot el territori es podrà arreglar d'aquesta manera els problemes de les televisions autonòmiques. Així ho ha anunciat aquí a Catalunya Ràdio el conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras. Montse Comelles, què suposa aquest acord?
Doncs la demanda dels dos governs ha de facilitar que el nou múltiplex digital permeti que TV3 es pugui veure a tot el País Valencià i no només a les àrees metropolitanes, i que el mateix passi amb el Canal 9 a Catalunya. Segons el conseller Tresserras, aquesta reclamació l'han fet conjuntament els dos governs.
Hem quedat d'acord amb els valencians que anirem al Ministeri a negociar conjuntament l'ampliació de les prestacions d'aquest múltiple. I quan tinguem això fet, formalitzarem el conveni aquest de reciprocitat.
Tresserras també ha afirmat que té el compromís del nou ministre de Cultura, César Antonio Molina, que Televisió Espanyola emeti per tot l'estat programació en català, euskera i gallec en un dels seus canals digitals.
La companyia aèria Vueling ha multiplicat les seves pèrdues per 5 en el primer semestre de l'any. L'aerolínia atribueix aquests mals resultats a la guerra de preus entre companyies. Matías Salom, bona tarda.
Bona tarda.
De quins números estaríem parlant?
De gener a maig, Vueling ha perdut prop de 34 milions d'euros. Això, com deies, és 5 vegades més que el mateix període de l'any passat, quan les pèrdues van ser de 6 milions i mig. Segons la companyia, les tarifes competitives de la resta d'aerolínies han tingut un impacte més fort del que s'esperaven, i això s'hi ha sumat també l'increment del preu del combustible. De fet, amb aquestes dades, Vueling ha rebaixat la seva previsió de facturació per enguany dels 400 milions d'euros inicials a uns 370. Les accions de l'aerolínia han caigut més d'un 30% al mercat continu.
El govern francès ha reconegut que ha tancat un controvertit acord amb Líbia per la venda de material militar valorat, segons algunes fonts, en prop de 300 milions d'euros. L'operació es farà a través del gegant aeroespacial europeu EADS. La confirmació ens és encara més als ànims de l'oposició socialista, que des de fa dies exigeix al govern que expliqui les contrapartides concedides a Trípoli per l'alliberament del metge palestí i les infermeres búlgares condemnats en aquell país. París, Maria Rovira, Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I davant de tota aquesta polèmica, d'aquesta gran polèmica, el president Sarkozy, que ja ha mogut fitxa.
Doncs sí, exposat a una pressió creixent, el president Sarkozy, que va viatjar la setmana passada a Trípoli, s'ha mostrat finalment favorable a una comissió d'investigació parlamentària sobre les relacions amb Líbia, que inclogui també els acords sobre armament, una mesura que, de fet, ja havia reclamat el primer secretari socialista, François Hollande.
Demanem una comissió d'investigació parlamentària per escoltar tots els protagonistes que hagin intervingut en aquesta negociació amb Líbia. El senyor Sarkozy parla molt de transparència, vol exercir-la, però sobre aquest dossier, tot i que ens alegrem de l'alliberament de les infermeres, ens informa només els libis, quan ho haurien de fer els francesos.
El govern francès ha desvinculat els acords sobre la venda d'armament a Líbia de l'alliberament de les infermeres búlgares i el metge palestí condemnats en aquell país, contràriament al que va insinuar un dels fills de Gaddafi en una entrevista a Le Monde. Avui el ministre de Defensa francès ha precisat que les negociacions per la venda d'armes es van iniciar fa mesos, abans de les presidencials fins i tot. El contracte amb Líbia, el primer d'un país occidental, un cop acabat l'embargament d'armes a aquest país, inclou la compra de míssils Milan a una filial francesa d'ADS i un sistema de comunicació de ràdio. La polèmica ha agafat Sarkozy a l'inici de vacances als Estats Units.
Gràcies, Maria Barís. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El Monsó està sent desastrós al sud d'Àsia amb les pitjors inundacions de tota la seva història. Almenys hi ha 20 milions de desplaçats i unes 200 persones, Montse Poblet, que hi han perdut la vida.
Les pluges que no paren des de fa 10 dies han provocat el desbordament de diversos rius que han inundat les regions per on passen. La virulència del Monsó està afectant sobretot els estats indis de Assam, Bihar i Uttar Pradesh, on l'exèrcit ha evacuat uns 14 milions de persones i on, segons l'últim balanç de les autoritats, n'han mort 132. A Bangladesh el nombre de víctimes mortals ronda la cinquantena i hi ha uns 5 milions de desplaçats. Les pluges, que han destruït les collites i han causat importants pèrdues econòmiques, també estan causant estralls al Pakistan i al Nepal.
I a tot això, el president dels Estats Units, George Bush, ha convocat una cimera mundial contra el canvi climàtic a final de setembre a Washington. El mateix mandatari que va retirar el seu país del protocol de Kyoto l'any 2001 ara vol liderar un acord internacional per reduir els gasos d'efecte hivernacle. Jenny Lozano.
La clau és que Bush ha convidat dues de les grans economies emergents i també més contaminants del món, la Xina i l'Índia. El president nord-americà ja va advertir el juny passat que només amb la participació d'aquests països es podrà negociar un acord realment eficaç. També han estat convidades a la cimera les Nacions Unides i la Unió Europea.
Ara passen 21 minuts de les 8 del vespre. Anem a parlar ja de les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Doncs els parquets europeus han tancat amb pèrdues clares arrossegades per les males dades macroeconòmiques que hi ha hagut als Estats Units. Àlex Bosch, bona tarda.
Bona tarda. L'augment inesperat de l'atur i el rebrot de la crisi hipotecària han empès Wall Street cap a les pèrdues, unes pèrdues que s'han traslladat i amb força a les borses europees. Els principals indicadors han perdut com a mínim un punt percentual. L'IBEX 35 ha reculat un 1% i s'ha situat en els 14.534 punts i acomiada una setmana força negativa. Dels valors del selectiu espanyol destaca el desplom d'Iberia. La companyia aèria ha perdut més d'un 5% en una jornada també negativa per a les constructores Acciona i Fomento, que han perdut més d'un 2%. El mercat de divises, l'euro, s'aprecia i es canvia a un dòlar amb gairebé 38 centaus.
Alegria! Hem guanyat!
Hem guanyat un premi?
Un no, 11.
11 premis? Nosaltres?
No, Gaesco, els nostres gestors.
Ah! Però llavors nosaltres què hem guanyat?
Espera i ho veuràs.
Gaesco ha obtingut en només 3 anys 11 premis nacionals i internacionals. És una gran notícia, un orgull i el millor aval de qualitat en la gestió. Encara que són els nostres clients els qui tenen més per celebrar, Gaesco, l'experiència és capital.
D'ara endavant comprarem el cava per caixes.
Catalunya Vespre.
Si avui és divendres i ens diuen que sí, avui doncs hi ha estrenes de cinema per molt agost que sigui. Ara repassem les més destacades amb Gonçal Calvo. Els més petits tenen una nova cinta d'animació per aquest estiu, Ratatouille.
La nova producció de Disney i Pixar s'estrena en català i castellà. La protagonitza Remy, un simpàtic ratolí que vol arribar a ser un gran xef.
M'agrada la bona taula, ja ho sé, i el bon menjar... És difícil de trobar per una rata. No vull menjar escombraries, pare!
I a més hi tenim una col·laboració il·lustre.
Sí, és la del cuiner Ferran Adrià, que participa en el doblatge de la cinta posant veu a un client llepafils d'un restaurant parisenc.
I una de zombis pels amants del terror.
Robert Rodríguez, director de Sin City, presenta Planet Terror, sang i fetge assegurats en un treball on hi apareixen Quentin Tarantino i Bruce Willis.
¿Qué le ha pasado en el brazo?
Me han mordido.
¿Qué le ha mordido?
Si se lo cuento, no me creerá.
Los cadáveres
se han largado.
Tres estrenes per acabar. Primer, L'Extraño.
És un drama romàntic francès on una petita illa queda trasbalsada per l'arribada d'un desconegut que traurà a la llum secrets amagats.
Des de l'Argentina ens arriba Whisky Romeo Solú.
Recrea els moments previs a l'accident més tràgic de la història aeronàutica d'aquell país.
I tanquem amb Eufòria.
Un film intimista sobre la infidelitat, l'amor i la passió que va rebre el petit lleó a la Mostra de Cinema de Venècia.
Molt bé, Gon, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts per 9:15, les notícies que ens arriben des de les comarques de Barcelona. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques preveu augmentar fins als 2/3 el pes del transport públic no motoritzat a la regió metropolitana. Aquest és un dels objectius del Pla de Mobilitat aprovat avui pel Departament, que aprovarà el Govern a la tardor després de 3 mesos d'exposició pública.
D'entre el centenar de mesures que inclou i que s'han de fer en 5 anys, destaca l'augment de prop de 300 quilòmetres tant de la xarxa ferroviària com de la viària, així com la creació de carrils bus, més punts de bicing i places d'aparcament dissuasiu en les principals ciutats. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha assegurat a Catalunya Ràdio que és un pla ambiciós, però factible, que ha de permetre solucionar el garbuix de rodalies de Renfe.
La reestructuració de les freqüències i de les característiques dels convois ha de permetre també transportar més gent, més de pressa, amb menys temps i amb més freqüència. És a dir, estem en el moment pitjor pel que fa a les incidències de rodalies, però estem en el punt d'arrencada de l'efecte positiu de les millores que s'hi estan aplicant.
S'implantaran peatges en les noves infraestructures i s'afavoriran els vehicles privats amb màxima ocupació.
I més informació sobre mobilitat.
A partir de demà i fins al 2 de setembre, el servei de metro de la línia 1 de Barcelona estarà tallat entre les estacions de Santa Eulàlia i Plaça de Sants per obres de millora. El tram afectat es cobrirà amb un servei especial d'autobusos que tindran una freqüència de pas similar a la del metro. Els treballs que es faran durant aquest temps serviran per remodelar l'estació de Mercat Nou i per cobrir les vies de cara a l'arribada del TGV a Sants.
I tenim novetat respecte a aquells problemes, aquelles incidències que us comentàvem a la Renfe des de l'estació de Sants. Quines són aquestes novetats, Esteve Sala? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs des de l'estació de Sants el que s'està informant als passatgers és que la línia C2, que és la que estava afectada, que circula cap a Vilanova i Sant Vicenç, comença a recuperar la normalitat perquè s'està donant pas alternatiu als diferents convois. Sembla que de les dues vies hi ha una que sí que està operativa i, per tant, es permet que els diferents trens circulin en un sentit o en un altre. Ells reconeixen que hi ha complicacions i retards importants en aquesta línia, però tampoc no han vist una aglomeració especialment gran de persones que volguessin ara mateix agafar trens amb aquesta destinació. Això pel que fa a la C2, la que va a Sant Vicenç, pel que fa a la línia de l'aeroport, la C10, ja informen des de Megafonia que tot el servei s'està fent a través d'autobusos i emplacen a tots els viatgers que han de fer servir aquests trens a que vagin a una oficina d'informació on els expliquen com han d'arribar fins a l'aeroport de Barcelona.
Molt bé, Esteve Sala, gràcies per aquesta última hora. Les 16 famílies desallotjades la setmana passada a causa d'un forat a la paret del darrere del seu pàrquing podran tornar a casa seva mateix. Això és el Prat de Llobregat. Així ho ha garantit l'Ajuntament d'aquesta localitat i els informes tècnics sobre la seguretat de l'edifici. Des del Prat, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Els 45 veïns dels números 122 i 124 del carrer Barcelona poden tornar avui mateix als seus habitatges després que els estudis geotècnics que han dut a terme la companyia GS Integral i l'empresa municipal Aigües del Prat determinin que el sòl dels immobles reuneixen les mateixes condicions de seguretat que abans de l'incident de divendres passat. Tanmateix, el tinent d'alcalde d'Urbanisme i també alhora alcalde accidental de l'Ajuntament del Prat, Sergi Aligre, ha explicat que se seguirà de prop durant un mes l'evolució dels habitatges mitjançant uns testimonis.
El que s'estan són els mecanismes de seguiment en continu, si hi ha qualsevol hipotètica, perquè pensem que segur que tampoc estudiarem, però també per estar segurs, el petit moviment de l'edifici, partint del controlat, partint del coneixement que s'hi veia a l'instant.
L'aparició d'un forat a l'aparcament que s'està construint a la part posterior dels edificis va obligar a desallotjar la setmana passada a aquestes famílies de forma preventiva. La trobada també s'ha confirmat que l'esquerda es va produir per un esllavissament en aquestes obres del carrer Catalunya.
I al barri de Gràcia de Barcelona, preocupació pel subministrament elèctric durant la festa major que començarà la setmana que ve, no l'altra, entre el 14 i el 21 d'agost. Alguns dels seus carrers van ser dels més afectats durant l'apagada general de la setmana passada.
El regidor del districte, Guillem Espriu, reconeix certa preocupació, però confia en l'opinió dels tècnics, que asseguren que no hi haurà problemes per la compensació entre els consums de dia i de nit.
Jo estic preocupat, inherentment, perquè la festa té uns consums elèctrics. Ens diuen que no tindrem problemes, ens ho diuen els tècnics, en principi el subministre està garantit i que no hi hauria problemes, perquè de fet per les nits el volum del consum elèctric de la zona baixa radicalment, per tant per una qüestió lògica diguem-ne que els consums es compensarien.
Aquest any s'engalanaran 18 carrers, 3 menys que l'any passat, amb la baixa destacada del tram de dalt del carrer Verdi.
Els senyals horari que ens marquen 8:45 al Catalunya Vespre Marxa, avui amb Josep Maria Marçà, Víctor Lorenz, Mele Casellas, Marta Jerez i Elisa Homedes. Tornem dilluns, bon cap de setmana.